Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
El govern espanyol estudia ja ampliar de nou l'estat d'alarma fins com a mínim el 26 d'abril. Això en un dia en què Espanya es converteix en el segon país del món amb més casos de coronavirus. Montse Manent.
El director del Centre de Coordinació d'Emergències i principal assessor del govern en aquesta crisi, Fernando Simón, ha admès aquest divendres que les restriccions s'hauran de mantenir alguna setmana més, tot i que ha reconegut que la decisió no depèn dels tècnics.
El famoso número de reproducción está ahora mismo en alrededor de uno o incluso por debajo de uno y precisamente por eso estamos viendo un descenso en el número de casos diarios, pero existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias durante el tiempo necesario, todo ese avance que hemos tenido vaya marcha atrás.
Protecció Civil recomana ara protegir-se amb mascareta per anar a comprar i utilitzar guants per tocar els aliments.
Tant l'OMS com el govern espanyol continuen rebutjant que es faci un ús generalitzat de les mascaretes, principalment per la seva falta de disponibilitat. Aquest divendres, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recalcat que l'ús de mascaretes per la ciutadania és només una recomanació.
No hi ha una obligació, però hi ha una recomanació i demanem que aquesta recomanació se segueixi, que sigui portar màscares i, en el cas de no tenir-ne, perquè el mercat no n'hi ha de màscares, tots ho sabem, doncs evidentment que es busquin elements de protecció, barreres, perquè aquestes micropartícules no puguin ni ser absorbides ni ser expulsades.
El govern desplega de nou a més de 1.000 agents a les carreteres catalanes per evitar els desplaçaments a les segones residències en una nova operació sortida que coincidiria aquest cap de setmana amb l'inici de la Setmana Santa.
Diversos municipis de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'estan blindant davant aquesta possible arribada de turisme de segona residència.
Ona a la Torre, Josep Sánchez.
Tot i els controls d'accessos que s'han fet els darrers caps de setmana, diversos municipis de la costa tarragonina han constatat com encara hi ha persones que accedeixen a cases i apartaments. Per això, alguns ajuntaments han optat per instal·lar tanques i barreres en accessos secundaris i dreceres. És el cas, per exemple, de l'Ajuntament del Vendrell.
Els expedients de regulació temporal d'ocupació presentats a Catalunya ja superen els 80.000 i deixen a més de 600.000 treballadors temporalment a l'atur.
La patronal vallesana SECOT exigeix a l'Estat que ampliï el termini de presentació d'ERTOs que acabava avui i que ha impossibilitat a moltes gestories tramitar-los per la caiguda del sistema informàtic.
Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Aquesta caiguda amenaça l'endarreriment en el cobrament de la nòmina del 10 d'abril dels treballadors i treballadores afectats per un ERTO. A més, l'empresa pot rebre una sanció per incompliment del termini de 5 dies per presentar els documents al Servei Públic d'Ocupació Estatal.
I en cultura, les biblioteques públiques de Catalunya incrementen la seva col·lecció digital per fer front a l'augment de la demanda per la crisi del coronavirus.
Des de l'inici del confinament s'han fet prop de 46.000 préstecs de tota mena de documents. El Departament de Cultura ha destinat 120.000 euros a adquirir més llicències per al préstec de llibres electrònics i ha incorporat nous catàlegs de pel·lícules, còmics, diaris i recursos educatius per reforçar l'oferta.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens espera un cap de setmana en general tranquil pel que fa a la meteorologia, i és que dissabte s'ha d'imposar el cel serè amb molt poc ennuvolat en general a tot Catalunya, només amb la presència d'alguns núvols d'evolució diurna al centre del dia a punts de muntanya. També a partir de mitja tarda es podran formar alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral, sobretot a la meitat sud de la zona. A destacar que la temperatura al centre del dia serà més alta, pujada que ens deixarà valors màxims que a molts punts del país poden arribar als 20 graus al centre de la jornada. De cara a diumenge, també primera meitat del dia amb força sol, cel serè o molt poc ennuvolat, i a la tarda, això sí, aniran arribant algunes bandes de núvols alts que arribaran a molts punts de Catalunya. També tindrem la presència, sobretot de matinada, d'alguns intervals de núvols baixos a la meitat sud del país que podran deixar localment el cel entremig i molt ennuvolat. Pel que fa a la temperatura de cara a diumenge, hem d'esperar que sigui molt similar a la de dissabte. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Sisplau, protegeix i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres. Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol estudia ja ampliar de nou l'estat d'alarma i, per tant, el confinament fins com a mínim el 26 d'abril. A les darreres veus que apuntaven cap a aquesta possibilitat, ahir mateix el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'hi ha sumat avui la del director del Centre de Coordinació d'Emergències i principal assessor del govern en aquesta crisi, Fernando Simón. Tot i que ha reconegut que la decisió no depèn dels tècnics, sí que ha admès aquest divendres que les restriccions s'hauran de mantenir alguna setmana més.
I tot això en una nova jornada en què Espanya supera ja a Itàlia en el nombre de contagis, ja són més de 117.000. Les morts són gairebé 11.932 més les últimes hores, però augmenten també el nombre de persones recuperades, més de 30.500. Tot i la importància de les xifres, els experts anuncien que durant aquesta setmana que acaba s'han complert dos objectius: estabilitzar el nombre de nous casos i evitar la saturació total de les UCIs i el sistema sanitari.
Amb tot reconeixen, però, que la situació no és igual a totes les comunitats autònomes. A Madrid o Catalunya l'escenari és força diferent encara. Sigui com sigui, el comitè tècnic ho té clar, caldrà mantenir les restriccions algunes setmanes més. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda. El doctor Fernando Simón, que ha tornat a participar al Comitè Tècnic de Seguiment del Coronavirus per videoconferència, ha obert la possibilitat d'allargar aquesta situació per evitar encara més la transmissió de nous casos.
Ese famoso número de reproducción está ahora mismo en alrededor de uno o incluso por debajo de uno, y precisamente por eso estamos viendo un descenso en el número de casos diarios. Pero existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias durante el tiempo necesario, todo ese avance que hemos tenido vaya marcha atrás.
Però el responsable del Centre d'Alertes i Emergències no ha descartat relaxar algunes de les mesures pel que fa a la nostra vida social o bé aprendre a interactuar d'una altra manera per evitar riscos. La seva substituta, al capdavant del comitè, Maria José Sierra, ha advertit que es fa difícil comparar situacions entre països, ja que falten dades, la configuració d'una foto més àmplia de la població, tot i que les dades oficials constatin que Espanya ha superat a Itàlia en el nombre de casos.
Això pel que fa al global de l'Estat. A Catalunya, entre els dies 1 i 2 d'abril, han mort per coronavirus 242 persones, que situen la xifra total de defuncions en 2.335 i el nombre total de positius en quasi 23.500.
També en el mateix període s'han donat d'alta 932 persones, elevant la xifra de recuperats a més de 7.800. Pel que fa a les morts, ja són 511 les detectades a les residències geriàtriques catalanes i el nombre de contagis en aquests centres continua augmentant. Entre avui i demà, la unitat d'emergències de l'exèrcit, la UME, desinfectarà fins a 84 residències entre públiques i privades.
Protecció Civil recomana ara protegir-se amb mascareta per anar a comprar i utilitzar guants per tocar els aliments, entre altres recomanacions, com per exemple portar bossa o carretó propi. L'anunci del Departament d'Interior de la Generalitat ha sorprès, i és que al voltant d'aquest tema, l'ús de mascaretes pel gruix de la població, hi ha encara enorme controvèrsia entre la pròpia comunitat científica. De fet, l'OMS continua rebutjant que se'n faci un ús generalitzat. Pel que fa al Ministeri de Sanitat, també està en la línia de l'Organització Mundial de la Salut, però sobretot per una qüestió d'escassetat. Sigui com sigui, avui el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recalcat que es tracta d'una recomanació. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tot i que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, no ho considera necessari, la Generalitat ha canviat el criteri i s'apunta ara al carro dels països que sí que ho recomanen. Portar mascareta quan se surt al carrer per evitar possibles contagis. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que no és obligatori, però sí recomanable. I si no se'n té, doncs tapar-se la boca amb mocadors de roba, per exemple.
No hi ha una obligació, però hi ha una recomanació i demanem que aquesta recomanació se segueixi, que sigui portar màscares i, en el cas de no tenir-ne, perquè el mercat no n'hi ha de màscares, tots ho sabem, doncs evidentment que es busquin elements de protecció, barreres, perquè aquestes micropartícules no puguin ni ser absorbides ni ser expulsades.
D'altra banda, el govern ha estrenat una altra aplicació, es diu Confinap, i és per informar-se de tot allò relacionat amb el coronavirus. Mesures d'higiene, desplaçaments permesos, certificats necessaris, ajuts i mesures de suport a treballadors, empreses i autònoms, o dubtes sobre el curs escolar, per exemple.
Mentrestant, el sistema sanitari català i davant les enormes baixes de professionals mèdics pel coronavirus ha incorporat ja uns 1.200 nous metges infermers. Són els que van respondre a la crida del Departament de Salut fa uns dies. Hi ha personal recentment jubilat que es reincorpora, però també facultatius amb el MIR recent aprovat i que estaven pendents de rebre destí.
El Departament de Salut també espera que el Ministeri de Sanitat doni el vistiplau a la crida que ha fet per rebre ajuda tant de professionals cubans com xinesos. De moment, però, el Ministeri assegura que encara no són necessaris.
Qui sí s'incorporarà ja a partir de dilluns al sistema sanitari català són els primers bombers amb titulació d'infermeria del cos. L'anunci l'ha fet aquesta tarda el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el subdirector general operatiu dels bombers de la Generalitat, l'inspector David Borrell. A partir també d'aquest dilluns, els bombers assumiran tasques de desinfecció i muntatge d'infraestructures hospitalàries. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. El conseller Miquel Buch ha destacat que els bombers treballaran en quatre línies.
Les quatre línies de treball concretament seran oferir personal sanitari del cos de bombers que quedarà ofert al Departament de Salut, la desinfecció d'instal·lacions crítiques, el muntatge d'infraestructures temporals i la gestió de múltiples víctimes.
Pel que fa a dades més concretes, han anunciat que 32 bombers que tenen titulació d'infermeria es començaran a incorporar allà on decideixi el Departament de Salut a partir de dilluns, i que també es donarà suport en el muntatge de l'Hospital Temporal del Vallès, l'adequació de nous espais de l'Hospital d'Igualada, així com l'espai habilitat a Fira 2 de Barcelona.
Mentrestant, la situació a la Conca d'Òdena continua sent incerta. Avui la Generalitat ha reclamat a l'Estat una resposta pels ciutadans d'aquests municipis confinats que no han pogut anar a treballar ni acollir-se a cap baixa laboral. Paral·lelament, els ajuntaments d'aquestes quatre poblacions han decidit ajornar el pagament d'impostos municipals i no descarten implementar ajudes directes per les famílies o empreses més perjudicades econòmicament. La zona zero del confinament a Catalunya disposa des d'avui d'un segon magatzem d'aliments de Creu Roja. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que aquesta congelació d'impostos municipals els donarà marge per estudiar altres mesures, com per exemple, en el cas de l'IBI, ajudes directes que redueixin l'import o cobreixin tot el pagament.
Hi ha molts ajuntaments que ja disposen d'aquestes ajudes. El que ara farem és amb els alcaldes i alcaldesses i també des dels respectius ajuntaments a valorar, atès que ara ens hem donat aquest marge d'aquests mesos on no hi haurà aquest pagament, per tant que s'ajorna aquest pagament, veurem què fem, no? I quina és l'estratègia a seguir en l'àmbit fiscal i tributari.
Gràcies a la cessió d'una nau a l'aeròdrom d'Òdena, hi ha dos magatzems per a distribuir aliments. Segons la Creu Roja, les peticions de les famílies que els necessiten ha augmentat un 20%.
I el Departament de Salut, en coordinació amb els hospitals catalans, també estudia la manera de facilitar la comunicació entre els pacients ingressats per Covid-19 i els familiars. Les estrictes mesures que marquen el protocol fan que la majoria de casos els malalts més greus acabin morint sols. Per això, l'Institut de Recerca Tecnològica, en coordinació amb diversos centres sanitaris, entre ells l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, estan fent aquests dies una crida a la ciutadania perquè doni tauletes que ja no utilitzin per poder-les repartir entre els pacients ingressats i així puguin comunicar-se amb la família. Ràdio Sabadell, Raquel García.
A través d'un comunicat difós aquest divendres, l'IEC ha fet una crida a particulars i també a empreses a donar tauletes en bon estat, tant si són noves com de segona mà, i també ha fet donatius econòmics per a poder-ne comprar a través d'una campanya de micromecenatge. Els dispositius que s'obtinguin s'enviaran a pacients ingressats i aïllats per la Covid-19 en centres hospitalaris com el Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital Clínic, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Germans Trias i Pujol o l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. En una segona fase no es descarta arribar amb més equipaments sanitaris. Les donacions de dispositius es poden fer a través de l'enllaç www.telecomunicat.cat/form. La iniciativa compta amb el suport de diverses empreses, com per exemple Fibracat, Addition Healthcare, també Beta, Volaràs Volaràs i BertaPortaSantaCana.com, així com de l'Institut Català de la Salut, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'IEC.
I avui comença una nova operació no sortida, i aquesta especialment significativa perquè hauria estat l'inici de la Setmana Santa.
Sí, des del Departament d'Interior es preveu de nou el desplegament d'un miler d'agents repartits pel territori en uns 200 controls a vies principals i secundàries, tot plegat per evitar que la població se salti al confinament per anar a les segones residències.
Precisament, diversos municipis de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'estan blindant davant aquesta possible arribada de turisme de segona residència. On a la Torre, Josep Sánchez.
Tot i els controls d'accessos que s'han fet els darrers caps de setmana, diversos municipis de la costa tarragonina han constatat com encara hi ha persones que accedeixen a cases i apartaments. Per això, alguns ajuntaments han optat per instal·lar tanques i barreres en accessos secundaris i dreceres. És el cas, per exemple, de l'Ajuntament del Vendrell. Per la seva banda, l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, explica que posaran tots els mitjans necessaris per evitar que es facin desplaçaments que no siguin imprescindibles, i ha afegit que enguany toca viure la Setmana Santa d'una forma diferent.
Aquesta Setmana Santa, per comptes de fer-la de festa i de sortir al carrer i de viatjar, espero que no vingui gent de fora, posarem tots els mitjans per controlar que no hi hagi viatges gratuïts. Aquesta festa que normalment fem per Pasqua, celebrada d'una manera lúdica o d'una manera religiosa, fem-la d'una manera introspectiva, plantegem-se que estem en una crisi i que aquesta crisi l'hem de superar amb un renaixement, amb un tornar a la primavera.
Les sancions per no respectar les ordres de confinament poden arribar als 30.000 euros.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Encara al voltant de la decisió ahir de les juntes penitenciàries de no permetre el confinament a casa dels presos independentistes, avui el president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta a l'alta comissionada de l'ONU pels drets humans, Michelle Bachelet, denunciant aquesta situació.
En la carta, Torra admet que les competències en presons són de la Generalitat, però entén que el Tribunal Suprem ha actuat per impedir que els nou líders independentistes empresonats tinguessin el mateix tractament que la resta de presos. El president de la Generalitat emmarca la seva crítica en l'aplicació del que ha recomanat a la mateixa Bachelet per al tractament humà a les presons durant l'epidèmia. Sobre la decisió de les juntes de tractament penitenciari, també s'hi ha referit avui la consellera de Justícia, Esther Capella. En declaracions a Catalunya Ràdio, Capella ha demanat a la Fiscalia que investigui les amenaces del Suprem sobre els funcionaris que ha qualificat d'inaudites. La consellera ha lamentat les pressions que han rebut, però també ha defensat els criteris pels quals haurien pres la decisió.
Jo no estic en el cap de les juntes de tractament i, per tant, el que estic dient és això. Segurament ells i elles han ponderat tots els elements que hi ha en joc i, per tant, preservar allò que ja s'havia començat a fer. I, entre d'altres coses, segurament preserven doncs, que algú que té moltes ganes de valorar l'execució de la sentència de les preses i preses polític, doncs no impedeixi que aquesta progressió i, per tant, aquest treball que s'ha de fer per començar a sortir amb llibertat, doncs no s'estronqui.
I qui també s'ha sumat avui de nou a demanar l'excarceració del major nombre de presos possible per passar el confinament a casa davant la greu amenaça sanitària ha estat el síndic de Greuges. Ho ha fet a través d'un comunicat en què demana a l'administració penitenciària que atorgui el tercer grau als presos que gaudeixen ara de l'article 100.2, sempre i quan no siguin perillosos i tinguin un arrelament social que els permeti fer el confinament als seus domicilis. Finalment, el comunicat fa referència als nou líders independentistes i remarca que la mesura ha de ser generalitzada i, per tant, no incorre en discriminacions.
I aquest divendres molts aturats han començat a cobrar les prestacions d'atur per l'avançament que estan fent els bancs davant la situació de crisi gràcies a un acord amb el govern espanyol.
Un divendres en què els expedients de regulació temporal d'ocupació presentats a Catalunya superen ja els 80.000 i deixen a més de 600.000 treballadors temporalment a l'atur.
Doncs bé, la patronal vallesana SECOT exigeix a l'Estat que ampliï el termini de presentació d'ERTOs que acabava avui i que ha impossibilitat a moltes gestories tramitar-los per la caiguda del sistema informàtic. Ràdio Municipal de Terrassa, Marques Ulleres, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta caiguda amenaça l'endarreriment en el cobrament de la nòmina del 10 d'abril dels treballadors i treballadores afectats per un ERTO. A més, l'empresa pot rebre una sanció per incompliment del termini de 5 dies per presentar els documents al Servei Públic d'Ocupació Estatal. Diverses gestories associades a la SECOT tenien ahir dijous moltes dificultats a l'hora de tramitar els ERTO mitjançant el registre electrònic comú de l'Administració General de l'Estat. El sistema s'havia col·lapsat i no es podien presentar correctament les sol·licituds, sent la majoria retornada sense tramitar. Davant d'aquesta situació, la SECOT considerava primordial donar resposta a empreses, treballadors i autònoms afectats per l'emergència del coronavirus. Demanava que el Ministeri agilitzés el procés i donés tranquil·litat als treballadors i treballadores que han de cobrar el subsidi d'atur.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Una web posa a l'abast de pagesos i ramaders un espai online per promoure la venda a domicili dels seus productes. Es tracta d'un mercat virtual que reuneix informació de 680 mercats ambulants de Catalunya. UAU, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
Mercat Setmanal és un directori online que mostra informació de 680 mercats de tota Catalunya. Molts d'aquests, però, han quedat suspesos aquests dies per la situació de confinament que viu el país. Davant d'aquesta situació, Fustero es va preguntar com podia ajudar els productors que hi participen i això el va portar a posar en marxa una mena de mercat virtual que mantingui viva l'oferta i la demanda de productes de quilòmetre zero i permeti als petits productors fer-los arribar als particulars a domicili.
Arran de la nova situació en què ens trobem, he pensat molt sobre aquest tema i a part he rebut bastantes consultes de com se podria fer arribar el producte directament als clients, fer la connexió entre el que seria el productor i el client final. Ho han posat en marxa ahir, però ara s'han inscrit un parell.
S'ha habilitat un espai dins la pàgina web on tots els productors o paradistes que vulguin poden donar-se d'alta per tal d'oferir aquest servei.
Una de les tradicions més arrelades que ha quedat alterada per culpa d'aquesta crisi provocada pel coronavirus és la benedicció de la palma i els palmons aquest diumenge de Rams. Per aquest motiu, alguns han innovat i s'han reinventat per tal de poder seguir celebrant aquesta tradició. És el cas de Rosselló, a Lleida. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
En situacions extraordinàries, mesures extraordinàries. En plena crisi del coronavirus i pràcticament tota la població confinada, costa imaginar la celebració de la Setmana Santa. Per això, des de l'Ajuntament de Rosselló i de l'Associació Mariana, Ajuntament també, amb la col·laboració de Ràdio Rosselló, han decidit organitzar una Setmana Santa diferent, començant pel diumenge de Rams. Pilar Gasol, representant de l'Associació Mariana, ens valora la importància de la ràdio en aquest àmbit.
Com que la ràdio és tan lliure, que el qui vol la posa, el qui vol no, penso que potser algunes persones que no hagueren participat de cap manera, potser al ser algo tan íntim, tan nostre com és a Ràdio Rosselló, algú altre de més hi participi.
L'Associació Mariana convida tothom per aquest diumenge a confeccionar un palmó amb els articles o materials que els veïns i veïnes de Rosselló tinguin per casa. Tot seguit, a les 12 del matí, es podrà escoltar la benedicció del mossèn Josep Maria Escorihuela per Ràdio Rosselló.
I en cultura, les biblioteques públiques de Catalunya han incrementat la seva col·lecció digital per fer front a l'augment de la demanda per la crisi del coronavirus. Concretament, des de l'inici del confinament s'han fet prop de 46.000 préstecs de tota mena de documents.
El Departament de Cultura ha destinat 120.000 euros a adquirir més llicències per al préstec de llibres electrònics i ha incorporat nous catàlegs de pel·lícules, còmics, diaris i recursos educatius per reforçar l'oferta a través de eBibliocat. Aquesta biblioteca digital permet que qualsevol persona amb residència a Catalunya pugui accedir a més de 100.000 documents com llibres i revistes electrònics, enciclopèdies, cinema, música, audiollibres i recursos educatius.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Girbau Vic no se sent campió de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula.
El conjunt biguetà és líder de la categoria d'or amb 2 punts més que el Cartagena, però el conjunt murcià ha disputat 2 partits menys. Després que la Federació Espanyola donés la temporada per finalitzada i a l'espera de la resolució que es prengui respecte a les lligues esportives, si es declaren desertes o bé si es donen per bons els resultats de la data de finalització pel coronavirus, el president del Vic Tenis Taula, Enric Roca, afirma en declaracions a la xarxa que no se senten campions.
El Girbau Vic Tenis Taula, primer classificat de la Superdivisió Femenina en el moment que la federació ha donat per finalitzada la Lliga, no se sent campió, ja que el segon classificat, l'UCAM Cartagena, a 2 punts del Girbau, ha jugat 2 partits menys. A l'anada, el Vic va vèncer 2-4 a la pista del Cartagena i el partit de tornada a Vic, si s'hagués pogut disputar, es preveia clau per decidir el campió. Estarem pendents de la classificació final que donarà a conèixer la federació abans del 30 d'abril i acatarem la decisió definitiva que es prengui.
En cas que es decideixi campió o ascensos en les diferents categories del tennis de taula, l'opció més viable és que sigui per coeficient de partits guanyats respecte als jugats i el títol seria pel Cartagena. Però al final tot fa preveure que serà una decisió conjunta del Consejo Superior de Deportes respecte a tots els esports, tot i que hi ha lligues en play-off i sense o categories que tenen fases d'ascens. A la superdivisió masculina tenen garantida la permanència tant la Cissa Borges Vall com el Cer l'Escala.
La Federació de Voleibol es reuneix avui telemàticament.
En garantida la permanència tant la Cissa Borges Vall com el Cer l'Escala.
La Federació de Voleibol es reuneix avui telemàticament.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Heu sentit mai a parlar d'un gat que parli en català? Doncs, benvinguts a l'Embaladits. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Les Tereses de Vilanova i la Geltrú, convidats, aquesta vegada, pel Marc Duarte.
Hola, Marc.
Hola, Montse.
A tu t'agraden els gats?
Sí.
I t'ha agradat llegir poesia?
Sí.
Ens pots dir com es titula aquest poema?
El gat.
I ens pots dir qui l'ha escrit?
Francesc Bofill.
Doncs què et sembla si comencem?
Vale.
Avui, el Marc Duarte ens porta un poema que ens farà maula dalt de les taulades. El gat del poeta Francesc Bofill.
Al terrat de casa meva passejava sempre un gat, els ulls grossos com taronges i els bigotis estirats.
No ho creureu, es deia Pere i parlava el català.
Recitava poesies amb accent de l'Empordà.
Coneixia moltes rates, però a cap no feia mal.
Preferia les patates amb vinagre, oli i sal.
Moltíssimes gràcies, Marc, per haver triat aquest poema tan divertit. I amb un miau, miau, ens acomiadem aquí. Fins al proper Embaladits. Miau!
Miau!
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La Generalitat de Catalunya presenta un conjunt de mesures urgents davant el coronavirus per reimpulsar l'economia, com per exemple préstecs a través d'entitats financeres amb l'aval del 80% d'ICF o Avalis, suport als autònoms i moratòria en els terminis de presentació i pagaments de tributs. Tens més informació a economia.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol estudia ampliar de nou l'estat d'alarma fins com a mínim el diumenge 26 d'abril. Això en un dia en què Espanya es converteix en el segon país del món amb més casos amb coronavirus. Montse Manent.
El director del Centre de Coordinació d'Emergències i principal assessor del govern en aquesta crisi, Fernando Simón, ha admès aquest divendres que les restriccions s'hauran de mantenir alguna setmana més, tot i que ha reconegut que la decisió no depèn dels tècnics.
Famoso número de reproducción está ahora mismo en alrededor de uno o incluso por debajo de uno y precisamente por eso estamos viendo un descenso en el número de casos diarios, pero existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias durante el tiempo necesario, todo ese avance que hemos tenido vaya marcha atrás.
Protecció Civil recomana ara protegir-se amb mascareta per anar a comprar i utilitzar guants per tocar els aliments.
Tant l'OMS com el govern espanyol continuen rebutjant que se'n faci un ús generalitzat de les mascaretes, principalment per la seva falta de disponibilitat. Aquest divendres, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recalcat que l'ús de mascaretes per la ciutadania és només una recomanació.
No hi ha una obligació, però hi ha una recomanació i demanem que aquesta recomanació se segueixi, que sigui portar màscares i, en el cas de no tenir-ne, perquè el mercat no n'hi ha de màscares, tots ho sabem, doncs evidentment que es busquin elements de protecció, barreres, perquè aquestes micropartícules no puguin ni ser absorbides ni ser expulsades.
El govern desplega de nou a més de 1.000 agents a les carreteres catalanes per evitar els desplaçaments a les segones residències en una nova operació no sortida que coincidiria aquest cap de setmana amb l'inici de la Setmana Santa.
Diversos municipis de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'estan blindant davant aquesta possible arribada de turisme de segona residència.
Ona la Torre, Josep Sánchez.
Tot i els controls d'accessos que s'han fet els darrers caps de setmana, diversos municipis de la costa tarragonina han constatat com encara hi ha persones que accedeixen a cases i apartaments. Per això, alguns ajuntaments han optat per instal·lar tanques i barreres en accessos secundaris i dreceres. És el cas, per exemple, de l'Ajuntament del Vendrell.
Els expedients de regulació temporal d'ocupació presentats a Catalunya ja superen els 80.000 i deixen a més de 600.000 treballadors temporalment a l'atur.
La patronal vallesana SECOT exigeix a l'Estat que ampliï el termini de presentació d'ERTOs que acabava avui i que ha impossibilitat a moltes gestories tramitar-los per la caiguda del sistema informàtic.
Ràdio Municipal de Terrassa, Marques Ulleres.
Aquesta caiguda amenaça l'endarreriment en el cobrament de la nòmina del 10 d'abril dels treballadors i treballadores afectats per un ERTO. A més, l'empresa pot rebre una sanció per incompliment del termini de 5 dies per presentar els documents al Servei Públic d'Ocupació Estatal.
I en cultura, les biblioteques públiques de Catalunya incrementen la seva col·lecció digital per fer front a l'augment de la demanda per la crisi del coronavirus.
Des de l'inici del confinament s'han fet prop de 46.000 préstecs de tota mena de documents. El Departament de Cultura ha destinat 120.000 euros a adquirir més llicències per al préstec de llibres electrònics i ha incorporat nous catàlegs de pel·lícules, còmics, diaris i recursos educatius per reforçar l'oferta.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens espera un cap de setmana en general tranquil pel que fa a la meteorologia, i és que dissabte s'ha d'imposar el cel, seria molt poc ennuvolat en general a tot Catalunya, només amb la presència d'alguns núvols d'evolució diurna al centre del dia a punts de muntanya. També a partir de mitja tarda es podran formar alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral, sobretot a la meitat sud de la zona. A destacar que la temperatura al centre del dia serà més alta, pujada que ens deixarà valors màxims que en molts punts del país poden arribar als 20 graus al centre de la jornada. De cara a diumenge, també primera meitat del dia amb força sol, cel serè o molt poc ennuvolat, i a la tarda, això sí, aniran arribant algunes bandes de núvols alts que arribaran a molts punts de Catalunya. També tindrem la presència, sobretot de matinada, d'alguns intervals de núvols baixos a la meitat sud del país que podran deixar localment el cel entremig i molt ennuvolat. Pel que fa a la temperatura de cara a diumenge, hem d'esperar que sigui molt similar a la de dissabte. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A CaixaBank estem amb la gent gran, atenent-la de manera prioritària i avançant-li la pensió. Amb les famílies, donant-los facilitats per pagar la hipoteca. Amb els autònoms, reforçant les línies de crèdit i finançament. Perquè a CaixaBank estem amb tu ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol estudia ja ampliar de nou l'estat d'alarma i, per tant, el confinament fins com a mínim el 26 d'abril. A les darreres veus que apuntaven cap a aquesta possibilitat, ahir mateix el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'hi ha sumat avui la del director del Centre de Coordinació d'Emergències i principal assessor del govern en aquesta crisi, Fernando Simón. Tot i que ha reconegut que la decisió no depèn dels tècnics, sí que ha admès aquest divendres que les restriccions s'hauran de mantenir alguna setmana més.
I tot això en una nova jornada en què Espanya supera ja a Itàlia en el nombre de contagis. Ja són més de 117.000. Les morts són gairebé 11.932 més les últimes hores. Però augmenten també el nombre de persones recuperades, més de 30.500. Tot i la importància de les xifres, els experts anuncien que durant aquesta setmana que acaba s'han complert dos objectius: estabilitzar el nombre de nous casos i evitar la saturació total de les UCIs i el sistema sanitari.
Amb tot reconeixen, però, que la situació no és igual a totes les comunitats autònomes. A Madrid o Catalunya, l'escenari és força diferent encara. Sigui com sigui, el comitè tècnic ho té clar. Caldrà mantenir les restriccions algunes setmanes més. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda. El doctor Fernando Simón, que ha tornat a participar al Comitè Tècnic de Seguiment del Coronavirus per videoconferència, ha obert la possibilitat d'allargar aquesta situació per evitar encara més la transmissió de nous casos.
Ese famoso número de reproducción está ahora mismo en alrededor de uno o incluso por debajo de uno, y precisamente por eso estamos viendo un descenso en el número de casos diarios. Pero existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias durante el tiempo necesario, todo ese avance que hemos tenido vaya marcha atrás.
Però el responsable del Centre d'Alertes i Emergències no ha descartat relaxar algunes de les mesures pel que fa a la nostra vida social o bé aprendre a interactuar d'una altra manera per evitar riscos. La seva substituta, al capdavant del comitè, Maria José Sierra, ha advertit que es fa difícil comparar situacions entre països, ja que falten dades, la configuració d'una foto més àmplia de la població, tot i que les dades oficials constatin que Espanya ha superat a Itàlia en el nombre de casos.
Això pel que fa al global de l'Estat. A Catalunya, entre els dies 1 i 2 d'abril, han mort per coronavirus 242 persones, que situen la xifra total de defuncions en 2.335 i el nombre total de positius en quasi 23.500.
També en el mateix període s'han donat d'alta 932 persones, elevant la xifra de recuperats a més de 7.800. Pel que fa a les morts, ja són 511 les detectades a residències geriàtriques catalanes i el nombre de contagis en aquests centres continua augmentant. Entre avui i demà, la unitat d'emergències de l'Exèrcit, la UME, desinfectarà fins a 84 residències entre públiques i privades.
Protecció Civil recomana ara protegir-se amb mascareta per anar a comprar i utilitzar guants per tocar els aliments, entre altres recomanacions, com per exemple portar bossa o carretó propi. L'anunci del Departament d'Interior de la Generalitat ha sorprès, i és que al voltant d'aquest tema, l'ús de mascaretes pel gruix de la població, hi ha encara enorme controvèrsia entre la pròpia comunitat científica. De fet, l'OMS continua rebutjant que se'n faci un ús generalitzat. Pel que fa al Ministeri de Sanitat, també està en la línia de l'Organització Mundial de la Salut, però sobretot per una qüestió d'escassetat. Sigui com sigui, avui el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recalcat que es tracta d'una recomanació. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tot i que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, no ho considera necessari, la Generalitat ha canviat el criteri i s'apunta ara al carro dels països que sí que ho recomanen. Portar mascareta quan se surt al carrer per evitar possibles contagis. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que no és obligatori, però sí recomanable. I si no se'n té, doncs tapar-se la boca amb mocadors de roba, per exemple.
No hi ha una obligació, però hi ha una recomanació i demanem que aquesta recomanació se segueixi, que sigui portar màscares i, en el cas de no tenir-ne, perquè el mercat no n'hi ha de màscares, tots ho sabem, doncs evidentment que es busquin elements de protecció, barreres, perquè aquestes micropartícules no puguin ni ser absorbides ni ser expulsades.
D'altra banda, el govern ha estrenat una altra aplicació. Es diu Confinap i és per informar-se de tot allò relacionat amb el coronavirus. Mesures d'higiene, desplaçaments permesos, certificats necessaris, ajuts i mesures de suport a treballadors, empreses i autònoms o dubtes sobre el curs escolar, per exemple.
Mentrestant, el sistema sanitari català i davant les enormes baixes de professionals mèdics pel coronavirus ha incorporat ja uns 1.200 nous metges i infermers. Són els que van respondre a la crida del Departament de Salut fa uns dies. Hi ha personal recentment jubilat que es reincorpora, però també facultatius amb el MIR recent aprovat i que estaven pendents de rebre destí.
El Departament de Salut també espera que el Ministeri de Sanitat doni el vistiplau a la crida que ha fet per rebre ajuda tant de professionals cubans com xinesos. De moment, però, el Ministeri assegura que encara no són necessaris.
Qui sí s'incorporarà ja a partir de dilluns al sistema sanitari català són els primers bombers amb titulació d'infermeria del cos. L'anunci l'ha fet aquesta tarda el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el subdirector general operatiu dels bombers de la Generalitat, l'inspector David Borrell. A partir d'aquest dilluns també els bombers assumiran tasques de desinfecció i muntatge d'infraestructures hospitalàries. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. El conseller Miquel Buch ha destacat que els bombers treballaran en quatre línies.
Les quatre línies de treball concretament seran: oferir personal sanitari del cos de bombers que quedarà ofert al Departament de Salut, la desinfecció d'instal·lacions crítiques, el muntatge d'infraestructures temporals i la gestió de múltiples víctimes.
Pel que fa a dades més concretes, han anunciat que 32 bombers que tenen titulació d'infermeria es començaran a incorporar allà on decideixi el Departament de Salut a partir de dilluns, i que també es donarà suport en el muntatge de l'Hospital Temporal del Vallès, l'adequació de nous espais de l'Hospital d'Igualada, així com l'espai habilitat a Fira 2 de Barcelona.
I mentrestant, la situació a la Conca d'Òdena continua sent incerta. Avui la Generalitat ha reclamat a l'Estat una resposta pels ciutadans d'aquests municipis confinats que no han pogut anar a treballar ni acollir-se a cap baixa laboral. Paral·lelament, els ajuntaments d'aquestes quatre poblacions han decidit ajornar el pagament d'impostos municipals i no descarten implementar ajudes directes per a les famílies o empreses més perjudicades econòmicament. La zona zero del confinament a Catalunya disposa des d'avui d'un segon magatzem d'aliments de Creu Roja. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que aquesta congelació d'impostos municipals els donarà marge per estudiar altres mesures, com per exemple, en el cas de l'IBI, ajudes directes que redueixin l'import o cobreixin tot el pagament.
Hi ha molts ajuntaments que ja disposen d'aquestes ajudes. El que ara farem és amb els alcaldes i alcaldesses i també des dels respectius ajuntaments a valorar, atès que ara ens hem donat aquest marge d'aquests mesos on no hi haurà aquest pagament, per tant que s'ajorna aquest pagament, veurem què fem, no? I quina és l'estratègia a seguir en l'àmbit fiscal i tributari.
Gràcies a la cessió d'una nau a l'aeròdrom d'Òdena, hi ha dos magatzems per a distribuir aliments. Segons la Creu Roja, les peticions de les famílies que els necessiten augmenten un 20%.
I el Departament de Salut, en coordinació amb els hospitals catalans, també estudien la manera de facilitar la comunicació entre els pacients ingressats per Covid-19 i els familiars. Les estrictes mesures que marquen el protocol fa que en la majoria de casos els malalts més greus acabin morint sols. Per això l'Institut de Recerca Tecnològica, en coordinació amb diversos centres sanitaris, entre ells l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, estan fent aquests dies una crida a la ciutadania perquè doni tauletes que ja no utilitzin per poder-les repartir entre els pacients ingressats i així puguin comunicar-se amb la família. Ràdio Sabadell, Raquel García.
A través d'un comunicat difós aquest divendres, l'IEC ha fet una crida a particulars i també a empreses a donar tauletes en bon estat, tant si són noves com de segona mà, i també a fer donatius econòmics per a poder-ne comprar a través d'una campanya de micromecenatge. Els dispositius que s'obtinguin s'enviaran a pacients ingressats i aïllats per la Covid-19 en centres hospitalaris com el Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital Clínic, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Germans Trias i Pujol o l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. En una segona fase no es descarta arribar a més equipaments sanitaris. Les donacions de dispositius es poden fer a través de l'enllaç www.telecomunicat.cat/form. La iniciativa compta amb el suport de diverses empreses, com per exemple Fibracat, Addition Healthcare, també Beta, Volaràs, Volaràs i Berta Portasantacana.com, així com de l'Institut Català de la Salut, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'IEC.
I avui comença una nova operació no sortida, i aquesta especialment significativa perquè hauria estat l'inici de la Setmana Santa.
Sí, des del Departament d'Interior es preveu de nou el desplegament d'un miler d'agents repartits per al territori en uns 200 controls a vies principals i secundàries, tot plegat per evitar que la població s'assalti al confinament per anar a les segones residències.
Precisament, diversos municipis de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'estan blindant davant aquesta possible arribada de turisme de segona residència. Ona a la Torre, Josep Sánchez.
Tot i els controls d'accessos que s'han fet els darrers caps de setmana, diversos municipis de la costa tarragonina han constatat com encara hi ha persones que accedeixen a cases i apartaments. Per això, alguns ajuntaments han optat per instal·lar tanques i barreres en accessos secundaris i dreceres. És el cas, per exemple, de l'Ajuntament del Vendrell. Per la seva banda, l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, explica que posaran tots els mitjans necessaris per evitar que es facin desplaçaments que no siguin imprescindibles, i ha afegit que enguany toca viure la Setmana Santa d'una forma diferent.
Aquesta Setmana Santa, en comptes de fer-la de festa i de sortir al carrer i de viatjar, espero que no vingui gent de fora, posarem tots els mitjans per controlar que no hi hagi viatges gratuïts. Aquesta festa que normalment fem per Pasqua, celebrada d'una manera lúdica o d'una manera religiosa, fem-la d'una manera introspectiva, plantegem-se que estem en una crisi i que aquesta crisi l'hem de superar amb un renaixement, amb un tornar a la primavera.
Les sancions per no respectar les ordres de confinament poden arribar als 30.000 euros.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Encara al voltant de la decisió ahir de les juntes penitenciàries de no permetre el confinament a casa dels presos independentistes, avui el president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta a l'alta comissionada de l'ONU pels drets humans, Michelle Bachelet, denunciant aquesta situació.
En la carta, Torra admet que les competències en presons són de la Generalitat, però entén que el Tribunal Suprem ha actuat per impedir que els nou líders independentistes empresonats tinguessin el mateix tractament que la resta de presos. El president de la Generalitat emmarca la seva crítica en l'aplicació del que ha recomanat la mateixa Bachelet per al tractament humà a les presons durant l'epidèmia. Sobre la decisió de les juntes de tractament penitenciari, també s'hi ha referit avui la consellera de Justícia, Esther Capella. En declaracions a Catalunya Ràdio, Capella ha demanat a la Fiscalia que investigui les amenaces del Suprem sobre els funcionaris que ha qualificat d'inaudites. La consellera ha lamentat les pressions que han rebut, però també ha defensat els criteris pels quals haurien pres la decisió.
Jo no estic en el cap de les juntes de tractament i, per tant, el que estic dient és això. Segurament ells i elles han ponderat tots els elements que hi ha en joc i, per tant, preservar allò que ja s'havia començat a fer. I, entre d'altres coses, segurament preserven, doncs, que algú que té moltes ganes de valorar l'execució de la sentència de les preses i preses polítics, doncs no impedeixi que aquesta progressió i, per tant, aquest treball que s'ha de fer per començar a sortir amb llibertat, doncs no s'estronqui.
I qui també s'ha sumat avui de nou a demanar l'excarceració del major nombre de presos possible per passar el confinament a casa davant la greu amenaça sanitària ha estat el síndic de Greuges. Ho ha fet a través d'un comunicat en què demana a l'administració penitenciària que atorgui el tercer grau als presos que gaudeixen ara de l'article 100.2, sempre i quan no siguin perillosos i tinguin un arrelament social que els permeti fer el confinament als seus domicilis. Finalment, el comunicat fa referència als nou líders independentistes i es remarca que la mesura ha de ser generalitzada i, per tant, no incorren discriminacions.
Aquest divendres, molts aturats han començat a cobrar les prestacions d'atur per l'avançament que estan fent els bancs davant la situació de crisi i gràcies a un acord amb el govern espanyol.
Un divendres en què els expedients de regulació temporal d'ocupació presentats a Catalunya ja superen els 80.000 i deixen a més de 600.000 treballadors temporalment a l'atur.
Doncs bé, la patronal vallesana CECOT exigeix a l'Estat que ampliï el termini de presentació d'ERTOs que acabava avui i que ha impossibilitat a moltes gestories tramitar-los per la caiguda del sistema informàtic. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta caiguda amenaça l'endarreriment en el cobrament de la nòmina del 10 d'abril dels treballadors i treballadores afectats per un ERTO. A més, l'empresa pot rebre una sanció per incompliment del termini de 5 dies per presentar els documents al Servei Públic d'Ocupació Estatal. Diverses gestories associades a la CECOT tenien ahir dijous moltes dificultats a l'hora de tramitar els ERTO mitjançant el registre electrònic comú de l'Administració General de l'Estat. El sistema s'havia col·lapsat i no es podien presentar correctament les sol·licituds, sent la majoria retornada sense tramitar. Davant d'aquesta situació, la CECOT considerava primordial donar resposta a empreses, treballadors i autònoms afectats per l'emergència del coronavirus. Demanava que el Ministeri agilitzés el procés i donés tranquil·litat als treballadors i treballadores que han de cobrar el subsidi d'atur.
Preocupació a Sant Adrià del Besòs per la situació d'una quinzena de persones toxicòmanes que es troben vivint al carrer i sense complir el confinament. El municipi ha demanat ajuda a Salut perquè faciliti un equipament on poder acollir-los i atendre'ls. L'alcalde de Sant Adrià també ha assegurat que la residència pública per gent gran de la ciutat ha passat a gestionar-se directament per la Generalitat i que ara mateix les tres residències que té Sant Adrià de Besòs estan controlades. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. De les dues residències privades a Sant Adrià, mossèn Antoni Matacàs, la primera, a ser més petita, no ha presentat cap problema, diu Callau. A la segona hi ha hagut baixes de personal i s'han hagut de coordinar amb el CAP per treballar-hi correctament. A més, diumenge al matí l'UME la va desinfectar. Per tant, la situació a les residències està controlada, segons l'alcalde. I el que més el preocupa ara és la situació als CAPs i el flux de toxicòmans que es reuneix al voltant de l'edifici Venus. Escoltem Joan Callau, alcalde de Sant Adrià de Besòs.
És l'estat que es troba als CAP, de manca segurament de personal i també els hi falta material, també hem portat material als CAPs també. I en aquest moment la situació dels drogodependents que estan al voltant de l'edifici Venus, que pugen a comprar, consumeixen per les escales, són les dues situacions que ara, en aquests moments són les que ens preocupen més.
La situació descontrolada amb els toxicòmans els amoïna perquè necessiten atenció mèdica específica i alguns són persones sense llar i no tenen domicili on confinar-se.
I encara més qüestions, una web posa a l'abast de pagesos i ramaders un espai online per promoure la venda a domicili dels seus productes. Es tracta d'un mercat virtual que reuneix informació de 680 mercats ambulants de Catalunya. UAU Lleida, Ràdio Carles Castelló.
Mercat Setmanal és un directori online que mostra informació de 680 mercats de tota Catalunya. Molts d'aquests, però, han quedat suspesos aquests dies per la situació de confinament que viu el país. Davant d'aquesta situació, Fustero es va preguntar com podia ajudar els productors que hi participen i això el va portar a posar en marxa una mena de mercat virtual que mantingui viva l'oferta i la demanda de productes de quilòmetre zero i permeti als petits productors fer-los arribar als particulars a domicili.
Arran de la nova situació en què ens trobem, he pensat molt sobre aquest tema i, a part, he rebut bastantes consultes de com se podria fer arribar el producte directament als clients, fer la connexió entre el que seria el productor i el client final. Ho han posat en marxa ahir i per ara s'han inscrit un parell.
S'ha habilitat un espai dins la pàgina web on tots els productors o paradistes que vulguin poden donar-se d'alta per tal d'oferir aquest servei.
En cultura, les biblioteques públiques de Catalunya han incrementat la seva col·lecció digital per fer front a l'augment de la demanda per la crisi del coronavirus. Concretament, des de l'inici del confinament, s'han fet prop de 46.000 préstecs de tota mena de documents.
El Departament de Cultura ha destinat 120.000 euros a adquirir més llicències per al préstec de llibres electrònics i ha incorporat nous catàlegs de pel·lícules, còmics, diaris i recursos educatius per reforçar l'oferta a través de eBibliocat. Aquesta biblioteca digital permet que qualsevol persona amb residència a Catalunya pugui accedir a més de 100.000 documents com llibres i revistes electròniques, enciclopèdies, cinema, música, audiollibres o recursos educatius.
I a l'Alt Empordà, el Teatre Museu Dalí de Figueres ha rebut el retorn de les obres que tenia a Moscou. Una recepció que s'ha fet amb mesures excepcionals de seguretat, ja que aquestes van ser visitades per mig milió de persones en l'exposició que durant 50 dies es va poder veure a la capital de Rússia. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé. Enmig de mesures excepcionals, el Teatre Museu Dalí ha rebut les obres que tenia cedides al The Link of Times de Moscou. Unes obres que s'han exposat durant 50 dies en la mostra titulada Salvador Dalí Magic Art, que es va poder veure fins al 16 de març a la capital de Rússia. Les obres van ser vistes per 500.000 de persones en aquests dies d'exposició. Per aquest motiu, s'han extremat les precaucions per tal de transportar-les fins al seu lloc d'origen, al Museu Dalí de Figueres. La coordinació entre el Museu The Link of Times de Rússia, el Museu Fabergé, el Reina Sofia de Madrid i la Fundació Gala Salvador Dalí ha estat fonamental per poder realitzar aquest operatiu de retorn de les obres. La institució russa ha incrementat, doncs, per aquest retorn el nombre de conservadors restauradors per tal d'organitzar l'operatiu, ja que no era possible que els restauradors dels dos museus poguessin viatjar. Els organitzadors d'aquesta exposició a Rússia han informat que l'exposició dedicada a Dalí ha estat de les més populars dels darrers anys al país, amb una mitjana diària de 10.000 visitants. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Girbau Vic no se sent campió de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula.
El conjunt biguetà és líder de la categoria d'or amb 2 punts més que el Cartagena, però el conjunt murcià ha disputat 2 partits menys. Després que la Federació Espanyola donés la temporada per finalitzada i a l'espera de la resolució que es prengui respecte a les lligues esportives, si es declaren desertes o bé si es donen per bons els resultats de la data de finalització per al coronavirus, el president del Vic Tenis Taula, Enric Roca, afirma en declaracions a la xarxa que no se senten campions.
El Girbau Vic Tenis Taula, primer classificat de la Superdivisió Femenina, en el moment que la federació ha donat per finalitzada la Lliga, no se sent campió, ja que el segon classificat, l'UCAM Cartagena, a 2 punts del Girbau, ha jugat 2 partits menys. A l'anada, el Vic va vèncer 2-4 a la pista del Cartagena i el partit de tornada a Vic, si s'hagués pogut disputar, es preveia clau per decidir el campió. Estarem pendents de la classificació final que donarà a conèixer la federació abans del 30 d'abril i acatarem la decisió definitiva que es prengui.
En cas que es decideixi campió o ascensos a les diferents categories del tenis de taula, l'opció més viable és que sigui per coeficient de partits guanyats respecte als jugats i el títol seria pel Cartagena. Però al final tot fa preveure que serà una decisió conjunta del Consejo Superior de Deportes respecte a tots els esports.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Come in the name.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parlem Mònica Hernández i Joan Martín. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, decidirà demà si prorroga l'estat d'alarma. Ho farà després de reunir-se amb el comitè de científics i tècnics a primera hora del matí. Posteriorment comunicarà la decisió als líders dels partits de l'oposició. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ho ha explicat aquesta tarda en roda de premsa sense avançar quina decisió prendrà el govern espanyol, que els últims dies no ha descartat allargar el confinament.